Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 12:02. Estem a 23 de maig i és divendres, tenia tanta gana de dir-lo que no m'eixia el número del dia en el que estàvem. I clar, saben, avui tenim una bona paraula del dia. Estàvem debatint quina és la que traiem, però tinc a la tècnica pendent de que vostès escolten la paraula del dia. Anem a escoltar-la.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Divendres. El divendres és el nom que rep el dia de la setmana situat entre el dijous i el dissabte. Tradicionalment, en la litúrgia catòlica, s'ha considerat que el divendres era el sext dia de la setmana i així consta encara en molts diccionaris, sobretot els que estan publicats des de fa temps. En el diccionari de Fabra, per exemple, editat en 1932, estava definit d'eixa manera, igual que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, fins a l'edició de 1992. En portuguès, seguint esta tradició, el divendres és anomenat sexta-feira. Però en els calendaris actuals s'ha imposat un canvi de perspectiva i el divendres ara apareix consignat com el quin dia de la setmana. L'ordre que se li assigna dins del còmput setmanal té, amb tot, una importància relativa. És història. L'important per a moltes persones és que el divendres acaben les obligacions laborals i comença el temps dedicat a l'oci, a fer el que realment li agrada a cada un. Esta idea, en gran part, connecta amb el sentit etimològic de la paraula. El divendres, efectivament, prové de l'expressió llatina dies veneris, que literalment significa dia de Venus. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. L'ànsia en la busca de l'amor, fora físic o espiritual, feu que Venus es convertira en una deïtat molt festejada. I d'este mateix ètim ha sorgit també l'adjectiu veneri, que s'aplica a les malalties de transmissió sexual. És potser el resultat inevitable de l'amor desbocat. Per a contrarrestar estes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Hi ha moltes celebracions que així ho testimonien, com ara el divendres de dolors o divendres de passió. Actualment encara es diu, com a reflex d'estes associacions, fer cara de divendres, per a referir-se a algú que fa mala cara. En la tradició popular de moltes llengües, el divendres està carregat de mals auguris i insten a no fer cap acció important pel temor que isca malament. En fi, avui és divendres. Disfruten-lo com bonament vulguen. i al mal temps, bona cara.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Tens problemes a la instal·lació elèctrica? Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma? O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Experts en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei. En l'Avinguda Cedre 23 de Vila-real.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
Eutens, ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Si eres de los millones de personas que practica deporte y les gusta contabilizar sus kilómetros recorridos, esto te interesa. Soy Abraham Guirao, presidente de Conquistando Escalones. Desde mi silla de ruedas hago kilómetros buscando una cura para millones de personas. Tú que sales a correr, a caminar, a pedalear, dame tus kilómetros y ayúdame a encontrar una cura. Te presento kilometrosporlacura.com.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Miren, avui m'acompanyen Montse Edo i Lídia Marimón. Perquè elles... bon dia a les dues.
Bon dia.
Montse és mestra de l'escola pública d'adults. Mm. Mm-hmm. Sí. Però també és vocal de l'associació que han creat, sí, de la ECFPA d'Antiga Panderola, és aixina?
Sí, és així.
És a dir, és membre de l'associació i també mestra. I Lídia Marimón és la presidenta, sí, de l'associació. Sí. Perquè, clar, parlàvem, hi ha, en escolatges hi ha AMPES.
Sí. Sí.
I en l'escola d'adults...
És una figura que és una mica difícil de... d'associar, per dir d'alguna manera, perquè les AMPES sí que tenen la seva federació, però els adults estem una mica en aquest aspecte desemparats, perquè no hi ha una associació ni una federació d'AMPES d'adults, però sempre, bueno, realment des de la pandèmia, que ja ronda la idea, però clar, la pandèmia va tallar moltes coses, la veritat, i fins ara, fins que l'any passat,
sí,
van començar a reprendre la idea. No, aquí ens hem de moure, ens hem d'associar, anem poquet a poquet. Perquè,
i, clar, però... i la meva pregunta és, ens hem de moure per a demanar la falta de...
A veure, ja no és sols la falta de... és que l'alumnat demana moltes coses. Ahora, per exemple, al millor una de les propostes que tenien, que per això es van juntar, va ser doncs fer talles de lectura, talles de conversa, tant en valencià com en castellà, que són les que primer volien començar, fer xerrades, són coses que a nivell centre, a nivell de claustre, és, a voltes és molt difícil de fer. Val? Perquè estem una mica dependents de doncs, si tenim l'horari, no tenim l'horari, si ens ho aprova conselleria.
Clar.
És difícil.
És que si no vos uniu, tampoc podeu demanar el que necessiteu.
Clar.
Cosa que sí que fan en les AMPES, que quan veuen si hi ha mancances, sí, els demanen.
Sí.
Per lo tant, clar, i tu tens, en este cas, eres un agente doble, no?
Sí.
Montse?
A veure, sí, en aquest cas sí, perquè jo realment estic de mestra, tampoc és la meva definitiva, val? Perquè jo estic per comissió, però sí que és veritat que jo com a mestra veia que això no ho podem fer, això ens costa. I com a alumna em vaig adonar, sobretot que amb Lídia, que coincidim, que sí, fem les dues classes de valencià, i va ser un ens hem de moure.
Sí. Hem de fer alguna cosa per poder promocionar-nos i fer que sàpiga la gent que hi ha una escola d'adults així a Vila-real.
Ojo, primer que sepa que n'hi ha una escola d'adults.
Sí, que hi ha molta gent que no ho sap.
Sí, és que ens hem adonat això, com a professors també, de... Ah, no, és que no sabia que estàveis.
Sí.
I et quedes... de veritat? O sea, és una manera també d'obrir, perquè la tasca que fem no sols educativa... La tasca social que estem fent d'integració de la gent de les classes d'espanyol, la gent de les classes de valencià, és una tasca d'integració, de presentació del poble, d'integrar-se en la comunitat, molt gran.
Clar.
No sols a nivell educatiu.
Si ara, per exemple, està escoltant-nos algú, perquè, ojo, a mi el nouvingut entenc que no ho sàpia, però la gent que viu, que està així a la província de Castelló, que no sàpia que hi ha una escola d'adults i tampoc sap la tasca que està fent.
O sigui, hi ha molta gent que no ho sap.
Bueno, doncs digueu-lo.
A veure, fem a nivell centre, per exemple...
Sí. Què fa l'escola d'adults?
Doncs des d'acabar de formar a la gent que en la seva època no va poder acabar la ESO o és de l'EGB, doncs està la possibilitat de poder...
Que n'hi ha un fum.
Sí, traure's el graduat de l'ESO.
Informàtica.
Molt bé, informàtica.
Jo vaig a informàtica també.
Classes d'anglès a nivell A1 i A2, d'espanyol, des del nivell bàsic, de no sé res, fins a l'A1 i l'A2.
Sí, valencià, el B1. Sí. Bueno, el B1. No,
A1 també, bueno, A1, des de la base,
B1,
fins al C1.
I fins al C1.
Val, yes. I com poden, és a dir, la gent
perdó,
que estigui...
Perdona, eh?
Sí, sí.
I també, per exemple, accés a universitat i a cicles.
A majors de 25 anys,
sí,
no?
Molt bé.
Per a majors de 25 anys. I ara està escoltant-nos algú, no? A Muntó, no? Sí. Que diuen, jo com arribo ahí, què faig?
De moment estem al carrer Solades 25, val? El que és el que era l'antiga biblioteca, però en la segona planta, val? De moment. Diguem de moment perquè estem pendents d'un trasllat.
Val? Però estan allí, però com arriben, és a dir, com se poden apuntar, quan comença les inscripcions?
A veure, realment, a partir de que s'acaba la classe amb alumnes, que és el 13 de juny, doncs a partir de la setmana següent, en horaris de matí i de vesprada, poden vindre i informar-se de tot el que s'oferta.
I hi ha una secretària per a rebre les persones? Allí?
No, estem nosaltres. No,
ah, val. Triple agent, no?
De conserge, de secretària...
Sí, o sigui, allò ja
sí,
és...
Sí, però a veure, no és cap feina. Nosaltres encantats de poder
atendre'ls.
Que també seria una de les funcions de que el que és l'associació, doncs una volta ja estiga en funcionament del tot, doncs és una de les coses que tal volta ens podria...
Una tasca que podria agafar. Sí.
Ajudar. Perquè jo penso... A més, agafar ajudar.
Perquè... I ser grosso de gent que se va quedar en la EGB. Però clar... no té el graduat de la ESO per tal tindre l'accés a la universitat. És a dir, imagineu-vos, perquè hi ha molta gent que és molt productiva en aquest moment, que s'ha quedat de la EGB. Què ha de fer aquesta persona?
Doncs l'habitual seria que vingués al centre, a poder ser, en el que tinga de documentació de les seues notes de la EGB o de la ESO, que tal volta ha començat l'ESO, però pel que fora no l'acabada.
Vale.
Doncs a missa documentació, nosaltres agafem la documentació, li fem les convalidacions, això sí que és cosa de la secretària, per una currada impressionant, de, i veurem quin curs començaria, perquè l'ESO són normalment dos cursos. Val? Doncs ella ja miren segons les convalidacions que venen marcades per conselleria.
Sí, sí.
Ahí nosaltres...
Nosaltres no podem fer res.
No, evidentment no. Això ja per descomptat.
Sí. I ja és normalment la matrícula en juny-juliol i després al setembre. Al setembre continua oberta la matrícula. Val?
Vale. Juny-juliol i a més en setembre continuaria sí.
A partir
oberta.
Del primer dia lectiu de setembre s'obri de nou la matrícula. I en l'ESO normalment dura quasi tot el primer trimestre la matrícula. Normalment, val? Per què dic normalment? Perquè estem pendents d'un canvi de legislació. També a nivell d'estudis.
Sí, però en aquest cas seria ixe fet, és dir, ixe grosso de gent que tenim, que és molt productiva i que tal volta pues, vol dir, mira, jo vull reprendre la meua, la meua formació i vull començar.
Pues, una fotocòpia del carnet, una foto tamany carnet, una fotocòpia del DNI i les notes.
Val.
Per a nosaltres saber...
Per als nouvinguts.
Els nouvinguts és més difícil. A veure, això sí que solen ser al setembre.
Val.
Però que podem vindre el juny i nosaltres els informem, els donem el paper de matrícula i en setembre sí que ens han de portar nouvinguts que vulguen el castellà. Val? Ahí seria, és fotocòpia del DNI, NIE o passaport, el que tinguen, fotocarnet i fotocòpia, això sí que és important, del certificat d'empadronament.
Val. Idiomes, valencià, anglès...
Ella parla tu del valencià.
Jo parlo del valencià. A veure, jo estic estudiant el C1, però em vull presentar a fer l'examen del B. A veure si me'l puc llevar, perquè ja m'he presentat dos voltes i no he pogut treure mal. Però bueno, a veure, jo estic ahí estudiant i molt bé les coses.
Tenim dels nivells més bàsics el AUA2, que també valdria per a nouvinguts.
Sí.
I després ja
el BV2
sí, i després i el CU2.
Val. Ja hem parlat de l'escola per adults. On poden anar, on, és a dir, com se posen en contacte. I ara parlem de la creació o diguem de la consolidació de l'associació d'alumnes del CFPA Antiga Panderola. Sí.
A veure, doncs realment va sorgir per això, per reprendre aquella idea que es va tallar en la pandèmia, per a donar veu a les...
Als alumnes.
Sí, als alumnes, a les necessitats que veiem que ens... A veure, no tenim patis, però sí que entre classe i classe, que surt aquest ventilar, que dic jo, doncs, sí que comentes de, ostres, per exemple, en el valencià. En el valencià, acadèmicament, és una passada, aprens moltíssim, però falten hores de conversa.
Sí. Que d'escrit va bé, però d'oral no.
La pràctica.
Sí, la pràctica.
Perquè, clar, el professorat...
No tenim més hores.
Sí, el professorat no té més hores.
I llavors, clar, faltaria.
Clar, com podrem suplir-lo? Doncs entre nosaltres, gent dels graus superiors, però d'alguna manera ajudar als inferiors i als de superior també ajuda el corregir, escoltar...
Sí.
Són aquestes converses.
I per això es volen fer tallers de lectura, de conversa i tot això, per a més aviat fer més coses que no podem fer en l'escola.
Que això el que faria seria traure més bons resultats o traure el resultat esperat en els exàmens. No?
Sí. Perquè ajudaria i se mancança que per horari no...
No podem, que no podem fer.
Per exemple, se planteja això. Entonces, en els alumnes que hi ha, se parla d'aquesta associació i com podem fer per a unir-se a aquesta associació?
A veure, la idea és que encara ens falta burocràcia, però d'alguna manera ja estem inscrits, legalment ja som associació d'alumnes i la idea és que com el primer any realment econòmicament no podem funcionar, ser un any en el de organitzar el
taller de lectura i de conversa.
i xerrades,
sí.
Per exemple, l'acompanya, la presi.
Sí, la presidenta.
Sí, s'ha mogut i ha anat a una associació del poble.
Sí, perquè i la veritat que no sabien que hi havia una escola d'adults aquí. Llavors, clar, jo ja els he parlat que estem per donar una xerrada, a veure si els interessa amb ells, i perquè per donar-nos a conèixer, que per si algú vol, i poder-se, jo que sé, a veure, apuntar-se per estudiar qualsevol cosa dels que tenim.
I també que la gent, sobretot aquests nouvinguts, coneguen el que és la realitat de Vila-real.
Mm.
Perquè jo, per exemple, en un grup que, dels que tinc d'alfabetització, aquest any ha coincidit que són tots xinesos. Doncs, la setmana passada en festes em van preguntar: maestra, ¿dónde puedo ver lo que hacen? Clar, no coneixien res de les festes de Vila-real. Es vaig descarregar el programa, es vaig dir: mira, deures per a festes, aneu i senyaleu cada acte que heu anat i me l'expliqueu. I clar, han al·lucinat, no havien vist mai el que era la xulla. Estan encantats.
Ni els concerts, ni tot el que es fa aquí a Vila-real.
Clar, és una manera de... I sa gent, aquestes persones ja s'han introduït en el poble. Han vist com és el poble en festes, el que els ha agradat, el que no els ha agradat, i han convidat a gent el primer cap de setmana, van veure el segon cap de setmana, a gent, amics.
Clar.
Els van convidar, veniu.
Sí.
Pues és una manera també de promocionar Vila-real.
És que clar, d'alguna els fas partícip de la cultura,
sí,
de la ciutat que desconeixien.
Sí.
Quan una persona es planteja anar a l'escola per adults, imaginem-nos, no? A nivell econòmic, és a dir, perquè els digueu si...
És gratuït.
Sí.
Bueno, en valencià, perdó...
Doncs ja només has de comprar el llibre.
El llibre, ja 27-28 euros.
Sí, només és el llibre.
I el llibre. I si ets menor de 28 anys, 1,12 d'assegurança.
I hi ha prou classes, se queden fora gent que vol entrar i no entra.
Sí,
i per
la veritat
què?
Que...
El professorat som els que som, el centre... A veure, tenim 5 aules al centre, més la d'informàtica, però el professorat és el que marca conselleria. I, per exemple, d'espanyol, estic jo sola. Fa falta gent.
Tal volta és el que també s'hauria de reivindicar, no? El
també.
Fet de que tinguereu més mitjans per a poder donar més servei.
Sí. De moment són entre 300 i 400 alumnes, de moment.
300 o 400 alumnes.
Sí, oscil·la per anys, però la mitjana de 350 alumnes a l'any la tenim.
I places de quantes s'hi disposen?
A veure, és que depèn dels cursos.
Sí.
Va per cursos. Espanyol...
Però estem parlant que de 400 no se pot passar.
No.
Per falta de professorat i d'espai.
Les dues coses.
Sí. Això és que ja també depèn de conselleria. Clar. Nosaltres tots els anys se sol·licita, però a veure, de GES sí que són 30 o 35 per classe, els de la secundària. De universitat també poden ser, crec que màxim uns 15 o 20. D'espanyol uns 30, de valencià també,
sí,
hem arribat a ser 35.
Sí, i tant.
O sigui, d'anglès també fins a 30-35, o sigui, són classes molt nombroses.
I si parlem d'horaris, perquè clar, totes aquestes persones tenen que compaginar la seva feina en els estudis.
Però en aquest cas hi ha torns de matí i torns de vesprada als cursos.
Això és la dificultat real d'una escola d'adults, que hem d'obrir de 9 a 9.
Sí.
Perquè la gent que treballa a torns, ella, per exemple, si no obriguem de vesprada, no podria vindre.
Clar. Perquè jo treballo de matí.
Clar, és una bogeria també per a reunir-nos en l'associació.
Sí, a veure com quedem. A veure com quedem, que ens vaja bé els dos.
El que d'alguna manera volem traslladar al públic és que ens fem càrrec de totes aquestes situacions.
Sí.
És a dir, la tasca que té en este cos, en este cas, l'escola d'adults.
S'intenta sempre fer els cursos per a que pugues optar, no pots matí, per la vesprada. Dins de les possibilitats horàries i d'espai.
I de cadascú de les persones.
I des de l'associació en este moment, bueno, esteu creant-la, no sabem tampoc quanta gent poden arribar a haver.
La idea, la nostra idea era obrir-nos, ara a final de curs ja començar a promocionar, de cara al setembre, però si ja tenim més clars on estem.
Esperem.
Vale?
Esperem.
ja fer obrir-nos a tots els companys per a que es puguen matricular. Perquè això sí, és una associació d'alumnes. Totes les xerrades, a no ser que siga alguna de col·laboració amb l'Ajuntament o alguna altra entitat que sí que pugui estar oberta al públic, és activitats per alumnes. Això sí que també els ho marca la llei. No és que nosaltres siguem...
Que puguem decidir tot.
No, tu sí, tu no. No, això ho marca la llei. Associació d'alumnes és per alumnes del centre. A no ser això, que siga una activitat que tal volta col·laborem en l'associació d'Alzheimer, per exemple, que, o per en Creu Roja...
O
l'Ajuntament mateix.
L'Ajuntament també. També podia ser.
Està previst el trasllat.
Sí.
Sabem a on?
A veure, oficialment, no.
No se sap encara res.
Oficialment, no. Nosaltres estem disposats i cap problema on ens diga conselleria i on ens diga l'Ajuntament. L'únic que podríem demanar com a alumnes és un simplement que no sigui un trastorn. És a dir, ja hem estat tant de temps, esperar-nos 4 o 5 mesos més no ens importa.
Què significaria un trastorn per a vosaltres?
Haver de fer 2 o 3 trasllats, ara m'on en aquest lloc fins que tinguem el definitiu...
Mal de cap.
No, o sea, no ens importa, però que sigui ja... Vos heu d'anar allà? Val. Què data? A setembre? A novembre? A febrer?
Perfecte. No, quan siga.
Però la resta estar on estem ara, perquè a nivell alumnat, a nivell equip directiu, les matrícules, la documentació molt important, no pots anar aquí, pac, allà. O sea, simplement això, nosaltres el que ens diga conselleria, dispostos, el que faci falta, no tenim cap problema. L'únic que demanaríem és això, una mica de... de cura ni s'aspecte.
Com de fluida és el en conselleria, el diàleg i en l'Ajuntament? Perquè, clar, en aquest cas són dos. Com de fluida és?
A veure, la cosa és que si això oficialment no ha trucat ningú als... Bueno, si no està trucant ara.
No sé.
O sea, doncs sí, hem sentit campanes de que pot ser allí. N'hi ha un lloc que és prou segur... Però nosaltres com a centre i sobretot com a alumnes no volem molestar, no volem no volem dir ara, em fico aquí i molesto. No, si per a no molestar, per a que les cotxes funcionen bé, hem d'esperar 4 mesos més, esperem.
Nosaltres esperarem.
Nosaltres no, per aquest aspecte no tenim problema.
Teniu algo més que dir que considerem que se'ns ha, que encara no hem dit de l'entrevista o voleu dir telèfons o puestos de contacte?
Els telèfons és que de moment només tenim més del centre, en aquests moments. Sí que la idea com a associació era moure'ns més que per pàgina web, perquè ja la té el centre, per xarxes socials. Estem en el procés de crear el Facebook i Instagram.
Sí.
Val? Només el tindrem doncs, a la gent que de moment estem en la Junta, anirem passant. Volem fer promoció també, fer cartells i anar anunciant-nos. I una proposta que havíem pensat és que l'agenda, perquè nosaltres l'agenda la fa el centre, doncs enguany no hem fet el concurs que fer normalment, perquè la idea era presentar-nos nosaltres a través de l'agenda, també com a associació. I allí ja ficar el nostre contacte de mail, el contacte...
Quan tinguem el Facebook també ho posaríem ahir.
Ficar-ho tot, com es pot associar la gent, que normalment l'associació seria matricular-se en el centre, pagar una quota i enviar-nos a nosaltres el rebut via mail.
I ja està.
Ja està.
Les persones que es volguen associar a nosaltres.
Muy bien, pues a partir de ahí ya, si volen posar en contacte amb vosaltres, d'alguna manera saben que poden anar també al carrer Solaes, que esteu allí, el 3 de juny s'acaba este curs, juny i juliol se podrà fer la matrícula, també després en setembre, i serà a partir del 13 de juny quan podran començar a fer la matrícula, no?
Sí, el 13 és divendres, l'últim dia amb alumnat, doncs a partir del 16 podran vindre, solem tindre horari matí i vesprada. Allí a la porteta està tot ficat, perquè en juliol també depèn de les instruccions que no sabrem fins quin dia, si fins el 15, fins el 20...
Clar, això depèn de...
Ahir ja ens ho dirà conselleria. Clar.
Pues Lídia Marimón, presidenta de la Associació d'Alumnes de la CFPA, Antiga Panderola, gràcies per haver vingut. I Montse Edo, mestra i vocal de l'associació. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Miren, i ara està el president de la cooperativa de Vila-real, Juanjo Ortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim a Vanessa Bonet, ella és una de les tècniques de la cooperativa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I estan així perquè l'Ajuntament va signar un pioner acord amb ells per a combatre les cirtotrips auranti. Vos pareix que escoltem el que dia la regidora d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real?
Sí.
Des de l'Ajuntament sempre busquem prioritzar els acords amb els agricultors del nostre municipi. En aquest cas ho hem fet amb la cooperativa i les finques dels seus cooperativistes per a fer l'anàlisi del nostre terme i així poder actuar més analíticament i amb previsió contra la nova plaga de les cirtotrips auranti. L'objectiu és intentar que no succeïsca el mateix que va passar amb el cotonet i per això s'han seleccionat 17 parcel·les de les principals partides del terme, triant en elles varietats primerenques de mitja estació i tardanes per començar el monitoratge, que va començar ja el passat 5 de maig, i les visites a cadascuna de les parcel·les seleccionades es realitza una vegada a la setmana. Este acord, el que permet realitzar mostrejos de manera regular en zones agrícoles per a identificar la plaga en les seues fases més inicials, ja que és la detecció precoç la que ens facilita l'adopció immediata de mesures fitosanitàries eficaces, tenir aquest control sobre la plaga i evitar que s'expandisca descontroladament. A més, el monitoratge constant ajuda a delimitar les àrees afectades i protegir la producció agrícola local. Des de l'Ajuntament apostem per l'agricultura perquè de vegades oblidem que el 70% del nostre terme és agrícola, tot i que malauradament gran part doncs estiga en desús.
Bé, diverses coses de lo que diu la regidora m'agradaria comentar amb vosaltres. Ella parla de aquest acord espera d'alguna manera fer les coses més analíticament.
Sí, bueno, la plaga esta té el problema de que és molt explosiva, o sea, quan entra de moment i entonces en seguida de no tindre res a tindre una plaga molt forta que pot fer molt de mal. I a més és molt mala de visualitzar, o sea, com altres plagues el mateix llaurador ho veu, esta quan tenim el mal és com ens donem en compte que la tenim. Entonces, pues n'hi ha que fer algun mig per poder intentar visualitzar i a veure quines zones del terme podia estar esta plaga per poder atacar en aquesta zona i no anar arruixant o fent tractament en zones on millor no tenim la plaga. Entonces, per això vam intentar fer este sistema, ¿vale?, per poder fer. A més, la cooperativa també va intentar, un altre mig per poder intentar atacar esta plaga, era arreglar algunes finques, com així tenim molt de minifundisme, per poder entrar un tractor menut, que és l'adquisició última que han fet en un turbo xicotet, per poder ser més àgils, més ràpids i fer el tractament més ràpid que conforme s'ha fet tradicionalment en pistola. Entonces, això són uns dels mitjos que han fet per poder atacar i se plaga si mos entra en virulència.
Clar, jo quan llig les declaracions teues, Juanjo, i veig lo de l'adquisició del tractor, és perquè tenia que ser un tractor més menut, no? Per a que el que acabes d'explicar. 17 parcel·les, per què se llegixen aquestes 17 parcel·les?
Bé, pues han triat 16 de 7 parcel·les per a que siga algo representatiu de totes les partides que, en les que treballa la cooperativa, que abarca la cooperativa. Tenim Pinella, tenim Solaes, tenim Plarredó, tenim Madrigal, Carinyena. Llavors hem agarrat un parell de parcel·les o tres per a poder fer una selecció, un mostreig, i poder després extrapolar les dades a la resta de finques. El que passa és que, clar, és molt complicat visitar una per una totes les setmanes, i havíem de fer un triatge i poder extrapolar, perquè no arribem a totes les finques que tratem, i totes les setmanes fer el seguiment en cada una. Per tant, havia que triar les que més probabilitat, a lo millor per varietat o perquè ja sabies que l'any anterior, l'estiu passat, vam detectar alguna coseta.
Clar, el monitoritzatge és anar veient què passa en cada una d'aquestes finques, és a dir, anar, com se fa això? Se centren en cada una d'aquestes finques i veuen l'evolució?
El que fem és, tenim unes trampes grogues que són pegaloses. Llavors les canviem totes les setmanes i mirem què és el que ha caigut ahir. Uh-huh. Això simplement és per a saber si hi ha presència o no. Però has d'estar contínuament anant a fer mostreig visual, i el que tenim és, en la manera de fer un golpeo, no?, que se diu, dels brots i de la fruita. I el que te cau en la cartolina negra o en la cassoleta negra que tenim, pues, això ho mires bé, perquè ese sí que està viu. I l'has de mirar bé, o t'emportes una mostreta en un potet i ho mires a la lupa al laboratori. Però ho intentes veure in situ per saber si tens molt de nivell. L'umbral és el que te marcaria el que hagis de fer tractaments o no. I la trampa simplement és per detectar si tens presència en esa finca.
La Jora parlava del 70% del terme. Però és real este 70% del terme?
No, perquè n'hi ha, bueno, sí que serà agrícola, pensa que en producció no crec que estiga, perquè n'hi ha molt d'abandonat, el qual també és un problema, perquè també hi abunden les plagues.
Clar.
Hi ha no de trips, sinó jabalins, conills i tot això, que, bueno, també és un problema pel llaurador, que està en actiu i cuidant aquestes terres, perquè les proximitats cada vegada és una locura.
Això també ho va parlar, suposa, en l'Ajuntament, no?, el fet que n'hi hagi finques abandonades, que hi hagi cura d'aquestes finques.
Sí, s'ha comentat, però, bueno, de moment encara no han topetat la solució, no han fet la forma de que aquestes finques se cuiden o s'arreglen.
Per part de qui? Per part de l'Ajuntament, per part de la cooperativa, qui busca aquí per arribar a aquest acord?
Bueno, sempre ha sigut un comentari, val? Moratro, la cooperativa no podem fer, perquè són finques privades, val? Lo normal seria que el mateix propietari tinguera un poc de cuidar de les seves finques, les mantinguera per sanitat ben cuidades, però, bueno, seria l'Ajuntament el que podria fer-ho. Crec que n'hi ha una ordenança que pot obligar a limpiar.
I en quant a l'acord per a combatre esta plaga, Lauranti, era com arribeu a convoqueu vosaltres la reunió per a esta lluita contra esta plaga que veu que...
Sí, mira, l'any passat nosaltres així a l'estiu ja vam veure que la plaga esta, quan la taronja ja no li pot fer mal, afecta els brots, vale? Entonces vam veure moltes fiques que ja tenien el problema. Clar, en aquest moment nosaltres des de la cooperativa ens vam assustar, vam començar a investigar i mirar, ens vam anar prop de Múrcia a veure allà finques que estaven en un 70, 80 i 90% de la fruta totalment atacada. En aquest moment vam veure la problemàtica que és, i és quan vam decidir a veure què podíem fer, mal, que era el que te deia jo, adequar les finques en tractors i fer un monitoreo de local del poble, perquè sí, la Generalitat ho fa, però clar, fa per comarques o per una cosa així.
Estem parlant de Líbia.
De Líbia. És Líbia, no? Sí. Entonces, claro, a millor està l'estudi en Almassora, però moratòria no mos arriba. Uh-huh. Claro. Entonces, com te deia, és molt explosiva i és molt localitzada, on entra, entonces pues lo que nos interesaba era tindre un estudi més en el nostre terme, ¿vale? Entonces es quan vam demanar a Maria, i li vaig parlar amb Maria, i ella enseguida, que Patolles sempre la tenim allà al nostre costat, ens vam reunir, li ho vam explicar, i enseguida se va ficar, vam ficar d'acuerdo i vam intentar buscar les solucions, i bueno, la solució era esta, ¿vale? Entonces pues tenim una personal de la cooperativa que totes les setmanes pega la volta al terme i va monitoritzant el que és la plaga, que és molt complicat de veure, i després quan arriben a casa, tenen a casa la cooperativa, tenen que mirar-ho en el microscopi, i bueno, és molt difícil. A més, n'hi ha molta varietat de trips, amb la qual encara dificulta més a saber si és el trip que ens toca.
Em va començar el 5 de maig.
Sí.
I així, per lo que me diuen, és que la durada d'aquesta col·laboració comprèn el període crític d'aquesta plaga, és a dir, se sap quin període és el crític per aquesta plaga mos ataque?
Està aixina un poc en l'aire, perquè com és una plaga nova, no sabem ben bé pues tots els mesos que mos abarcarà. En principi pensàvem que seria hasta juny tal, però també s'està barallant l'opció que igual hasta que la fruta tinga un 40% del seu tamany, pues pot anar fent-te mal. I després és que n'hi ha diverses generacions. Quan arribes ja al període que la fruta ja és gran, és el que deia Juanjo, pues t'atacaria els brots, i la brotació que faria l'arbre última, pues és la que te podria agarrar, i la fruta ja no te l'estaria afectant, però els brots sí. Entonces té un període extens. Per la fruta és hasta l'estiu, però no sabem ben bé hasta quina fecha exacta.
Clar, perquè diuen que aquest acord de col·laboració en principi és per a quan ataque, però ben bé no sabem com de llarg serà. La col·laboració existirà durant tot aquest temps?
Bé, en un principi hem intentat centrar aquesta col·laboració en el moment que creiem que és el crític, per experiències en Andalusia que ja la tenien i tot això, que és el moment de quan es comença a quallar el fruit, fins que després la fruta arriba a un tamany que pensem que ja, i se bitxeria no li fa, el trip ja no li fa mal a la fruta. Per lo menos contengo un parell de mesos o per ahí un bon mes serà el temps crític. Després es dona compte que enguany és el primer any, vull dir jo que esperem a l'any que ve. Bueno, primer esperem que la plaga no mos afecte molt, val? Preferim fer l'estudi, que no mos vinga la plaga, i després, si, després de l'experiència d'enguany, l'any que ve, pues ja centrarem més les èpoques i la forma i saber exactament el moment crític i conforme va la cosa.
Les mesures s'adoptaran ja o esperarem a veure què passa? Perquè, clar, per a poder gastar els fitosanitaris i demés, Vanessa.
Estem gastant els productes que per conselleria pues, mos han dit que són els testats i els més òptims per a este trip. I combines aquests productes en altres, o inclús el mateix producte, abarca diverses plagues. El que sempre mos han dit també és que en esta plaga, en el Estirtotrip auranti, el millor és no repetir matèries actives per les resistències que pugues crear. Llavors has d'anar alternant. Si ara gastes una que mata d'una manera, el següent tractament l'has de fer en un altre producte que mate d'una altra manera. No pot ser la mateixa forma, o sigui, la mateixa modo d'acció.
En este cas, jo entenc, no? Esteu esperant, esteu pendents de si ve. I si ve, començareu a tratar els arbres?
Clar, el seguiment que estem fent, el que te diu és que les poblacions, com havíem comentat antes Juanjo, que estan prou parades per tot l'oratge que hem tingut, que a ells no els ha vingut bé, al seu cicle biològic no li ha anat bé, entonces les poblacions han anat més poquet a poquet, però en tot el calor que ja s'està tenint i tindrem, perquè l'estiu pot ser molt llarg, pues el cicle anirà seguint el seu curs i les poblacions aniran augmentant.
Vol dir que esteu armats per a, si teniu que intervindre.
Clar, no? I tu ja t'anticipes, intentes anticipar-te en aquests tractaments, perquè a més hi ha altres plagues. A part del trip, tens pulgons, tens cotonet, que tot això és ara època, entonces n'hi ha productes.
Però dona compte, Vanessa, el cotonet era algo que estàvem horroritzats i ara com que ja és algo que hem normalitzat parlar d'ell.
Estàvem més esglaiats, perquè al ser algo nou t'esglaies enseguida perquè no s'espera un tirar. I ara tenim altres alternatives, com per exemple les trampes que pengem. Això també ajuda a reduir les poblacions. i perquè han passat X anys i has vist també que en tot el de amollar fauna útil...
La lluita biològica?
Molt bé, la lluita biològica, amollar escritolemos que ens dona a conselleria, els mateixos que criem nosaltres...
Ha sigut efectiu?
Sempre, sí, sí, sempre vas reduint les poblacions i, a més, també t'has donat compte que els mateixos depredadors que ja existien així en la zona, al final, pues, quan no hi ha l'homo de tot com, pareix ser.
Que bo.
Clar, entonces n'hi ha depredadors que al principi potser no depredaven perquè no ho coneixien i ara veus que també
actuen.
Pareix que en el temps les poblacions se puguen regular en la mateixa fauna útil que tu pugues tindre o amollar.
Perquè, clar, esta, l'Auranti, com arriba a nosaltres?
Això és una plaga com el cotoner que ve de Sud-àfrica.
Sí.
Jo ve d'importacions de taronges i se veu que els controls pues, no són tot l'efectius que tinc que ser en frontera, ¿vale? I com damunt no tenim... que se porta en fred la fruta que ve de fora, pues mos entren...
Bueno, això ja està estipulat, és a dir,
sí,
està estipulat que té que portar-se en fred.
Sí, en taronja, però en clementina no.
És veritat.
Val.
És veritat, és que...
Entonces, i després se veu que n'hi ha molt de control i també se veu que, bueno, jo no soc especialista en això, però bueno, el problema és que totes aquestes plagues que mos venen de... anem a dir bitxets, trips, cotonets o el que sigui, a d'altres puestos, els nostres depredadors no es coneixen i és el que deia Vanessa, pues no s'ataquen i entonces ells se fan grans. Hasta que els nostres trataments i en ajuda, pues a poc s'hi fa un equilibri, o esperem que se faci un equilibri també en això. Però clar, ho passem molt amb els llauradors, jo soc llaurador, perquè, bueno, darrere d'un any una altra preocupació, una altra, molt de gasto. Nosaltres volem ser els més ecologistes de tot, que no mos avellis a estar arruixant i polvoritzant i tot això, però no mos queda més remei si volem treure una fruta i volem viure de l'agricultura.
S'articula l'IBI a través dels consistoris de les poblacions o pot anar directament les cooperatives i articular... perquè en aquest cas l'acord que se signa en l'Ajuntament exacte és per a contactar en l'IBIA?
No. Sí, és un acord que tenim nosaltres entre nosaltres. Nosaltres fem l'estudi en col·laboració de l'Ajuntament. Nosaltres el que farem ara, que ja està a punt, perquè, clar, hem començat el 5 de maig, penjar trampes, els resultats han tornat a fer, perquè, clar, una primera vegada, i ahir no haurà d'això, però pront ja traurem un primer informe de la plaga que tenim ací, que gràcies a Déu pareix que siga poqueta, no, Vanessa? Que,
sí.
En estos moments... i a partir d'ara, pues, setmanalment o conforme podem anem, traiem, això passarem a l'Ajuntament i lògicament no s'ho queda a la cooperativa, passarem a les altres cooperatives del poble, inclús comerços, la gent estarà pública, o sigui, no és un benefici de la cooperativa catòlica i abans, sinó que volem fer-ho públic a tots els llauradors i a l'Ajuntament i a les altres cooperatives.
Això era important comentar-lo perquè jo pensava, nosaltres així en el terme de Vila-real ens posem les piles. Imagine que l'Ajuntament a través de la cooperativa fan aquesta recerca, ho traslladen a tots, però en els demés municipis, clar, això hauria de ser una cosa que se posaran les piles tots.
Bueno, però ahí n'hi ha una cosa que se diu en Atries, que nosaltres tenim dins de les Atries, que, bueno, per mig de la Federació de Cooperatives Valencianes, pues, tots els tècnics estan comunicats en els tècnics de la federació, con lo qual hi ha una comunicació interna, con lo qual qualsevol problema, qualsevol cosa, ho saben en tots. Perquè, a veure, nosaltres tenim un estudi que és pioner fent dins del poble de Villarreal, que nosaltres pues, no, però tot el que nosaltres aconseguirem se farà també públiques de més, igual com el que arriba des d'altres puestos també arriba a la federació i se va comunicant. No sé si vols ampliar un poquet aquesta informació.
No, això
clar, perquè no podem posar... A veure, la història està en que tu no pots alçar una paret i que no t'entre ningú bitxo.
Evidentment.
És que el terme, qui li posa portes al terme?
No podem ficar-les, lògicament.
No, a més són les plagues, pues, volen, alguns volen, altres caminen i se van passant d'un lloc a un altre. Per això la idea d'estar tots comunicats, el que diu ell de la red d'Atries, sempre tenim un grup en els tècnics i sempre comentes o passes fotos o això que creu que és, estem comunicats sempre. I a més també ens relacionem molt en sanitat vegetal, en l'escola Capatassos, per atindre, pues, per formar-nos tots, perquè quan és algo nou... t'has d'unir per a formar-te tots en els coneixements que tinguem i una aposta en comú entre tots.
Clar, perquè a mi quan lleig la nota de premsa i diu que Vilar Alcia signa un pioner, és a dir, és la primera vega que l'Ajuntament i la en este cas la cooperativa signa aquest tipus d'acords.
Sí, bueno, este jo que sabíem no l'han fet més. Nosaltres l'altra vegada vam fer el que és el nostre insectari, que també el vam fer gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament, però era un altre tipus d'acord. Allò era per la creació d'un insectari.
De la lluita biològica.
Biològica, per poder controlar el cotoner de Villarreal, que nosaltres, pues, bueno, hem anat amollant pel benefici de tots els llauradors de Villarreal. No ha sigut només a les nostres parcel·les on han vist la plaga, pues, s'han amollat, i inclús l'Ajuntament dins de la ciutat s'han amollat, vol dir jo que...
És més, quan s'amolla este tipus de lluita s'extén per tot el terme. Quan parla del terme, no discriminen entre quan parles el terme de Vila-real, passa el terme de Vila-real i beneficia també altres termes,
eh? Sí, per supost. Diria que nosaltres, bueno, més que tot els tenis, anant per ahir quan hem vist d'una zona que puguen llegir una plaga gran de cotonet, pues, si hem tingut els nostres criptolemus, i això, pues, hem anat dins amb amollat, diria que no n'hi ha hagut cap problema.
Una altra cosa que també ve a partir d'ací, si seguís la reivindicació de que del tratament en fred per a tots els cítrics, imagina, no?
Sí, suposa que sí, però això ja és un tema més de federacions, de sindicats, de tot. La cooperativa podem apoyar, però...
No, com a llaurador, com a tècnica, és a dir, el que intentem evitar és que tot això no arribi, no?
Evidentment. És molt important perquè, bueno, fa uns anys quan teníem el cotoner no teníem el citotrips, que és el cas d'este, i inclús algunes altres plagues, però nosaltres teníem les dues plagues típiques, el pulgó, l'aranya i bueno,
i la poques mosca.
I la mosca.
Totes són el metil clorpirifos, que ja m'ho sé de memòria del cotoner, s'erradicava?
El citotrip.
Tot aquest tipus de plagues. Si ens deixaren gastar el metil...
Això ja és una pregunta un poc complicada, perquè
no,
si no fas l'estudi d'aquesta matèria activa en aquesta plaga,
claro, quan no tenim el metil no podem estudiar-lo, no vam fer proves, ¿vale? Entonces no sabem si, possiblement sí, però també no m'ho han plantejat perquè no podem gastar-lo.
Clar, en el moment en què diuen el metil se prohibís, consideren que és una substància nociva i se lleva. Heu de reinventar-vos i intentar combatre-ho sense eixar-me, no?
Tens altres matèries actives que has d'anar jugant en elles. Sobretot n'hi ha una que funciona molt bé perquè abarca diverses plagues, que és el que comentàvem antes. Agarres pulgó, agarres cotonet, agarres minaure en el seu moment. Entonces has d'anar combinant-lo en el que tens, en les ferramentes que tens. No pots gastar productes que no estiguen autoritzats o no estiguen provats, perquè ahí ja estaries...
No, que nosaltres, si a la Comunitat Valenciana complim totes les lleis a rajatabla, és cert, que també volem que mos arribi tot en fred, perquè ja que nosaltres es complim, pues, almenys que no mos envisquen. Per cert, per si me podeu, com ha estat la producció d'enguany i què veu per la producció de l'any que ve?
Bueno, la producció d'enguany ha sigut normal, jo crec que ni molta ni poca, bé, en general bé, no? Els preus i tot això s'han mantès bé en regularitat, no sé, una cosa especial, però tampoc no anava de la baixa, i de moment encara l'any que ve se veu molta floració, molt bé, gràcies a les plogudes que van vindre i han tingut, perquè clar, l'any passat també, inclús en la sequia, la producció ha sigut prou regular, però després ara enguany en aquestes plogudes, bueno, ha millorat molt la vegetació i tot. O sigui,
les plagues, jo parlo per la pluja que limpia els arbres, és a dir, ens beneficien quan a plagues?
Una pluja bé?
Sí.
Una pluja exagerada, pues...
Tu dona compte,
això. Hi ha tres problemes.
Si va plovent bé, així crec que hem tingut mitjanament sort de conforme mos ha caigut l'aigua. No hem tingut el problema que s'ha tingut en els companys de València, però així ha anat bé.
És a dir, en la província de Castelló, de moment la cosa ha anat com toca?
Podríem dir que sí, ha anat plovent, segurament tota aquesta aigua que ha caigut, esperem que també reduïsca, potser, el problema de mosca de la fruta, ha netejat també, ha refrenat una miqueta els cicles, no?, de les plagues que tenim associades al cítric, En principi, bé, encara mos queda, a munt de cultiu, mos queda la porga també.
És que hasta que no s'acabe la porga, que diem nosaltres, a saber el fruit que mos queda, tampoc no sabem la campanya de l'any que ve com anirà. De moment ho veiem molt bé, però bueno.
Clar, perquè si deixarem o no estiguem pendents d'esta plaga, que esteu pendents per a combatre-la, el que se parla que en casos extrems aquestes lesions ocasionen la pèrdua total de la collita. Ojo, l'alimentació d'aquest insecte sobre fulles i brots també es provoca necrosis, defoliació prematura i símptomes coneguts com a escombra de bruixa. Mare meva, que preocupant és, eh?
Si t'agarra fort, que és el que intentem que no mos passe, després... Veurem, la idea de l'acord és perquè no mos, però no arribar a tindre tota aquesta problemàtica que has comentat, però si t'agarra aquests brotets que estàvem comentant abans o desplantonets i te'ls enrosca en aquesta forma d'escova de bruja que havies dit, te'ls enrosca i aquesta fulla ja no fa les seues funcions fotosintètiques que hauria de fer. Haurà de respirar per una altra part. Entonces, ixes, ja estan tocades i ja pares el plantó o pares els brots per motiu de la plaga. En quant a la fruta, si ataca molt, la deixa tota consistir a rascar. I clar, això per valor comercial.
I això en el mercat?
Exacte. Són danys estètics, realment són danys estètics. No és com el del cotonet, que ja no te ho deformava de tal forma que no n'hi havia manera. Però tot el que te fa és un dany de rascar.
Perdre el valor de la collita econòmic, és a dir, que també no si ens perd el valor de la collita, com que no ens val la pena estar mantenint un hort per a després no treure-li rendiment, que és per el que ho volem. Que bé, gràcies per estar ahí, per combatre tot això. Perquè és que tot el que tenim és gràcies a que s'ha viscut moltíssims anys de la taronja, sí. I jo no sé si la gent som conscients de que el que som és gràcies a la taronja.
Pues suposo que sí, que Villarreal sense la taronja no se coneixeria, però bueno, nosaltres és que vivim de la taronja, o vivim del camp també, el que tenim gust és d'anar al camp i que a mi em dona llàstima veure tanta terra abandonada, sí. Que podria ser tot producció, i no és. Pues des de la cooperativa intentem ficar tots els mitjos i tot el possible, però per lo menos que no mos en vaya tot el terme i que siguem vivint de la taronja i produint Villarreal que tinga també una producció de taronges, perquè bueno, ja no és el llaurador com així, però les mateixes cooperatives, els comerços, vull dir jo que ni molta gent se quedaria sense el seu jornal i tot això de collir, d'almacén, les dones, que vull dir,
no, sí. És que és un tractor econòmic per a la ciutat,
és molt important.
No estem parlant de motor, estem parlant de tractor econòmic, és a dir, tot el món d'una manera o una altra li convé que vagi bé la collita,
per supost,
indiscutiblement. Ostres, jo estaria tot el matí parlant amb vosaltres.
Vindrem un altre dia, no
me pareix tan bonico tot això, o sigui, tan per a mi tan ric per a conèixer tot el que, bueno, al final el que podem passar o han pogut passar els meus pares, els meus germans, que ells sí que toquen, el meu germà sobretot, que és llaurador. I bueno, i saber que està gent i que està treballant tots els dies en silenci, perquè això sí que tenim, eh? Com us costa contar la feina que fem, eh?
Pues sí. Sí, però bueno, és la nostra feina i avant.
Però bueno, que la gent sàpia que la cosa, que no estem parats, que estem damunt i que nosaltres volem que siga el tractor econòmic la taronja.
Nosaltres des de la cooperativa sempre intentem, pues, això, com ara en este moment, adelantar. Ojalà no que vinga la plaga, no tinguem mals, no descarres, però per lo menos estar preparats, conèixer-los i tindré tot preparat per si en un cas mal, això, perquè el que te dia este és molt problemàtic perquè és molt explosiu, o sigui, si entra en sé de què fer, els productes que tenim no tenen persistència, con lo qual n'hi hauria que entrar de cada 15 dies o inclús en productes de totes les setmanes, con lo qual seria molt problemàtic.
Bueno, però estem a manig, no, Vanessa?
Estem
fem el que podem.
Fem el que podem, exacte. No, també puntualitzar que és una plaga molt polífaga, entonces sí. Està en el cítric, te'l pots trobar en aguacate, en mangrana, en raïm, has d'estar...
Tot corre perill.
Que queda alerta.
Ojo, que tot corre perill, sí. Però que estem ahí, tots els ulls posats contra aquesta plaga, no es va pillar sense estar preparats.
per cert, el dia 6 de juny, aprofito esta ocasió que estem així en Ràdio Villarreal per convidar a tots els socis de la cooperativa, perquè tenim l'assemblea anual que fem tots els anys.
Serà així en l'edifici?
Sí, serà així en l'edifici de la Fundació.
A quina hora?
A les 7 en primera convocatòria i 7 i mitja en segona convocatòria.
Pues vos agraïs molt esta xerraeta que hem tingut avui per aclarir i posar-nos a combatre esta plaga. Vanessa Bonet, gràcies per haver vingut, tècnica de la cooperativa.
Gràcies a vosaltres.
I també, com no, president de la cooperativa, Juan Hortells, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón. La provincia de Castellón, el destino para ciclistas amateur. Desde suaves ascensos hasta descensos panorámicos. La provincia de Castellón te ofrece una experiencia que combina deporte y naturaleza. Atrévete a pedalear y vive la aventura. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. Miren, la Caixa Rural de Villarreal
ha fet públic els resultats corresponents a l'exercici econòmic de l'any passat, amb un benefici de 2,4 milions d'euros i un volum de negoci gestionat de 493 milions. Aquestes xifres consoliden l'entitat com un actor clau en el sistema financer local, amb un paper destacat en el suport a l'activitat econòmica i social del municipi. Manolo Cobertorer, director general de la Caixa Rural, bon dia.
Molt bon dia.
Quan parlem de que Vila-real incrementa els seus resultats en un 115,9%, de què estem parlant?
Estem parlant de que enguany, bueno, l'exercici 2024, per fi podem destinar els resultats a beneficis, perquè l'etapa que vam iniciar fa 10 anys de sanejament i del neteja del balanç la podem concluir ja. Estos últims anys teníem una prioritat que era rebaixar-hi sa tassa de morositat, rebaixar-hi sos actius dubtosos que teníem i, per tant, els resultats de l'entitat teníem que destinar-los principalment ahir, però gràcies a l'esforç i al treball que s'han fet en aquests últims anys, enguany tanquem en una tassa de morositat de l'1,88, que està per baix de la mitjana del sector, que està en 3,32, i això ens ha permès que resultats puguem destinar-los a beneficis i no necessàriament hi ha a dotacions.
Quan havia de vindre, jo lògicament he parlat amb gent que més o menys entén del mercat financer i m'ha dit estem en un context, dient, marcat per la incertesa dels mercats i les tensions inflacionàries. Manolo, ho veu igual?
Sí, a veure, de fet, si recordarem, no fa tants anys, 2020, 2021, mig 2022, els tipus estaven en negatiu. Uh-huh. 2022 van pegar una pujada brutal i ràpida i en el 2024 van començar a baixar. Tots aquests moviments que fan el Banc Central Europeu dels tipus d'interès són per intentar controlar un poc, sobretot l'objectiu prioritari que té, que és la inflació. La inflació que, com tots comprovem dia a dia, cada dia que vas a comprar algo, res és més barato. Tot va pujant i cada dia més car. Entonces, ese dia a dia influís tant en l'evolució de tipus d'interès com en el poder adquisitiu de les famílies o de la gent.
Entonces, estem parlant que la Caixa Rural ha sabut mantindre la seva estabilitat.
Correcte, hem sabut adaptar-nos a les circumstàncies que cada vegada són més ràpides i duren menys en el temps, han sabut adaptar-nos tant en productes com en condicions i en aquesta adaptació hem sigut capaços d'obtindre aquests resultats.
Si s'adapta a aquesta circumstància, ofereix productes bons o té la possibilitat la Caixa Rural d'estar un poc més al costat de l'autònomo, de les empreses, no sé, això fa que gaudim d'aquesta possibilitat?
Sí, a veure, nosaltres de fa ja un 2013 vam entrar en un grup, el grup cooperatiu Cajamar, i entrar en un grup, pues, com en tots els puestos, té els seus avantatges i els seus inconvenients. Però en aquest cas són molt més les avantatges que els inconvenients. Tenim l'avantatge de poder anar a qualsevol empresa, per gran que siga, perquè estem suportats per un grup. Però a la vegada no deixem de la mà l'autònomo, la xicoteta PME, el talleret que té 7 treballadors. Això que ha sigut el nostre ADN durant tota la vida, ho mantenim. I a aquest ADN li hem afegit la possibilitat de treballar en empreses que a soles no podríem estar. Per tant, conjuguem les dues alternatives, el mantindre el soci tradicional de l'entitat i el poder arrimar-nos a empreses potentes i grans per oferir-los qualsevol servei que tinga la competència.
El resultat se podria qualificar de satisfactori?
Jo el qualificaria de molt satisfactori. Després de, com dic, d'anys apretant, sofrint, traient resultats molt ajustats, en quan per fi ja gaudim d'un resultat acorde a la dimensió i a l'entitat que és Caixa Rural Vila-real. Per què? Pues per el que has explicat, que no tenim la necessitat ja d'anar apagant focs, ja estan apagats. I esperem no encendre'n més, evidentment.
Ha sigut fruit d'una gestió prudent?
això ha sigut fruit d'una gestió prudent, d'una gestió continuada durant aquests anys. He de dir que ni Caixa Rural Villarreal ni el grup hem rebut ninguna ajuda pública per apagar aquests focs, i això també ens ompli d'orgull perquè ha sigut a pulmó, ha sigut a base d'anar dotant i poquet a poquet a poquet, donar compte que pràcticament estem quasi 10 anys per poder arribar on estem ara. Jo comentava que s'ha acabat una etapa, iniciem una etapa nova en la que, i el que portem del 2025 va en aquesta línia, en la que podem obtindre uns resultats acordes, per tant destinar a reserves, que al final és sanejament i enfortiment de l'entitat, unes quantitats importants, i també obra social, com no.
D'això parlarem després. Jo ara penso més en el banc i en aquesta orientació a la sostenibilitat que almenys hem observat des de fora a com ha funcionat la Caixa Rural.
La veritat és que molt, molt bé. I el que comentava de les reserves, si me permetiu el símil, és com anar omplint la despensa, el kit que n'hi ha ara, no? No ens diuen un kit de supervivència, doncs nosaltres volem omplir la despensa, perquè si en algun moment vingueren maldonades, tindrem la despensa plena,
clar,
i no la despensa buida.
Han anat cap a una rentabilitat a mig i a llarg plaç?
Sí, no, la visió a curt i el d'avui per demà te pot anar molt bé avui i demà, però no té futur. El nostre objectiu sempre és, com a mínim, el mig o llarg plaç. Marcar-te un objectiu i marcar-te una línia de futur.
El gestionar quasi vora 494 milions d'euros és una gestió per al context que estem treballant, és una gestió, és una bona cartera?
És un repte, són molts milions, són molts diners. És un repte i és, d'alguna manera, una professionalitat en què tots els companys i totes les oficines, entre tots, puguem sumar aquestes xifres que, bueno, que per una entitat local pues, ja és important, no dic que assusten, però que ja són xifres, vora 500 milions d'euros, són un munt de diners.
Ara sí, entrem en l'obra social. Perquè una quantitat se destina a l'obra social que va en funció dels beneficis que s'obtenen?
Correcte. La part que puguem destinar dels beneficis al FEP, al Fondo de Formació i Formació Cooperatiu, que acabant el cedim íntegrament a la Fundació, va en funció dels resultats que puguem obtindre. Tenim bons resultats, podem tindre bones reserves i bon FEP, o Fondo de Formació i Formació Cooperatiu. Enguany, de fet, hem destinat 272.000 euros, que és un 34% més del que vam destinar l'any passat. Per què? Pues perquè han guanyat més diners. I això és el secret, el poder...
Quina quantitat més? De l'any passat...
O sigui, 34%.
34%, això és el que...
Al fons de formació i promoció cooperatiu. L'any passat van ser 203.000 euros i enguany han sigut 272.
També és una part important, o sigui, després direm a lo que destinem aquesta quantitat de diners en quant a la part, diguem, de la Caixa Rural que se destina a les necessitats que té la població. Hem de parlar dels socis que té la Caixa Rural, perquè jo llegia una xifra, 28.000 clients i vora 13.000 socis. És una bona xifra?
Jo crec que sí. Me feien la pregunta que com és possible que 28.000 clients i 13.000 socis. A veure, Caixa Rural Villarreal no està tancada exclusivament al soci. També tenim clients que, bueno, no han considerat bé fer-se socis. Per exemple, lo típic, no? A vegades en un compte de dues persones, pues una és sòcia i l'altra no. Bueno, tot això poquet a poquet anem fent-ho. Són magnituds importants per una ciutat de Villarreal. Una ciutat de 53.000 persones, que 28.000 siguen clients, estem en una ratio d'algo més del 50%, o al voltant del 50% són clients de la Caixa. Jo crec que es per sentir-se orgullosos i a muntó. I poc a poc anem creixent. A data d'avui ja hem superat els 13.000 euros, els 13.000 socis. Cada any ens costa, però cada any anem incrementant la massa social i el capital social de l'entitat, que enguany hem superat des de 9 milions, que són amb un tot diners també.
Un 6,8 més, diuen, no?
Correcte.
Almenys és el que diu la nota de premsa. Els 28.000 clients és que com a entitat financera la reconeixen i per tant consideren que és competitiva, i el soci és aquell que sí se fija en l'obra social que se fa, eh?
Jo és, sempre m'agrada fer èmfasis en aquest tema, perquè Caixa Rural Vila-real és l'única entitat. Primera, l'única entitat que fa el seu òrgan suprem de que és l'Assemblea General a Vila-real. I segon, que és l'única entitat que destina l'obra social a Vila-real, es queda a Vila-real. Entonces, jo sempre comento el mateix. A igualtat de condicions, jo no vull que perguis diners, però a igualtat de condicions, sàpies que si la Caixa Rural guanya un euro per tu ser client, una part important d'aquest euro se destina i revertís a Vila-real a través de la seva obra social que la gestiona la nostra fundació. Per tant, és un valor diferenciador i molt potent respecte al reste d'entitats.
I quan parlem que beneficia el teixit social de la població, beneficia en les activitats que se fan. Últimament estem, per exemple, la revista parla de Camino, que és algo que tot el món coneix. Bueno, pues hi ha problemes a l'hora de tindre allò de espai per a tot el món, no? La fundació té un espai habilitat, m'agradaria que tornem a parlar d'ell, si li pareix, perquè dona moltes possibilitats a moltíssima gent que no imagina que si és sòcia contribuís a que això estigui obert, per exemple, no?
Efectivament. El nostre centre social, que és on estem actualment, és que és un centre viu. Tenim un conveni molt estret i treballem molt en col·laboració amb l'Ajuntament. Per què? Pues perquè és que en el nostre centre social i en la nostra sala d'actes estàvem fent la memòria enguany de l'obra social i de la Fundació. Han arribat a passar més de 25.000 persones, que se diu molt pronte.
Això s'ha muntat gent. Persones.
Han arribat en actes d'escoles, en actes d'associacions, en actes propis. Per tant, és un centre neuràlgic en la cultura de Vila-real, és un centre viu.
Sí, el que vull que la gent entenga és cada volta que venen al Saló d'Actes de la Caixa Rural, això és algo que és de la gent que confia en, o que d'alguna manera sí se fa sòcia i deposita una quantitat, és a dir, és que quan no ve un net, ve una filla, i quan no se presenta un musical, i quan no, allò és el que se té que tindre en compte. El Saló d'Actes, Vila-real no té espai per la quantitat de gent que són. I el Saló d'Actes, a voltes, no li donem el valor que té.
Mira, el obrir el Saló d'Actes comporta uns gastos importants, uns gastos de personal que està tècnic, gastos de la persona que està baix en recepció, gastos de llum, gastos d'amortització pura i dura de que aquest tindrà un manteniment.
De sonido.
De so, d'aire condicionat. Tot això...
De tindre el saló en condicions, anar renovant-lo contínuament...
Tot això... No se pot pagar, tindries que pagar, no sé, 2.000 euros cada vegada que obris el centre social per poder...
Claro, que contrate un saló d'actes, a veure el que costa.
El ficar en valor que això està ahí i està a disposició de vamos, no te diré tot el món, però de pràcticament tot el món, és el que permetís, o és la conseqüència de que tu sigues soci i tu sigues client de la Caixa Rural. Per què? Pues perquè ens nutrim principalment, ja vos dic, d'un conveni, un estret en l'Ajuntament, però també del FEP de la Caixa. Hi ha que ficar en valor que el gastar i el fer ús del nostre centre social és un valor afegit que té Vila-real que moltes altres ciutats no tenen.
És que només tenim un auditori. Com només ne tenim
en el nostre centre social caben quasi 300 persones, 289 o 290, una cosa així.
Que és on se va celebrar a nit l'assemblea.
Correcte, l'assemblea.
Perquè si parlàvem del que fa el centre social que ajuda els col·lectius més afectats oferint-li apoyo, lògicament, destaca Xicaes, per exemple, perquè a més també diuen que que en educació està generant valors. És que, clar, jo he començat per el Saló d'Actes, perquè últimament he tingut l'ocasió de poder parlar en els Lluïsos que han tingut que demanar el poder vindre si s'ha fet hueco, perquè, ojo, així també se té que fer bolillos, perquè tot el món entre.
Si entreu en la pàgina web de la Fundació i te'n vas a l'apartat de recursos i sol·licites reservar un recurs,
sí,
per curiositat, entra i mira al saló d'actes quins dies està lliure. Quins dies està lliure? A lo millor entres al mes de juny i no ne tens cap. O ne tens un. Totes les dies, o quasi totes les dies de l'any, se fa alguna activitat. Això costa molt de quadrar el personal, perquè el personal no pot, té que fer descansar i no pot fer 24 hores al dia, 365 dies, i per tant, és un cost que, evidentment, no se traslada a ningú. És un cost que assumís la Fundació i per això és obra social.
Enguany, s'ha fet una ajuda després d'haver viscut lo de la Dana. Això ha sigut... També s'ha fet ajuda per a la gent,
sí,
de la Dana. És a dir, si algú pot pensar, jo què puc fer per la Dana? Bueno, pues...
Nosaltres, en col·laboració amb la nostra cooperativa i en l'Ajuntament, vam muntar una caravana pues a les, no sé si a les dos o tres dies, a les poques dies d'haver produït la terrible inundacions que han hagut a València, i van muntar una caravana per anar en menjar. És cert que la solidaritat de la gent va ser abrumadora. La cooperativa va ser el punt neuràlgic de concentració de material, de menjar, de tot. Estàvem desbordats. I tot això, la furgona de la Caixa Rural la vam carregar a tope i me la van portar, camioners de la cooperativa van anar a tope i me la van portar, i se va muntar una caravana en 7 o 8 vehicles anant cap allà. I després s'ha continuat treballant. La Fundació, la Caixa Rural, la cooperativa, estem ahí, no falta que mos ho demani ningú. Quan veus una necessitat, vas a per ella.
Ocorreix això, enguany s'està ahí, que és, n'hi ha que dir-lo i n'hi ha que fer-lo públic. Projectes habituals, com per exemple el de Xicaes, pues, dona respira a moltíssimes famílies.
Xicaes, després de fa uns anys que vam tindre que tancar la residència de gent gran allà a Santana, perquè era inassumible per nosaltres, jo crec que Xicaes és el nostre projecte del que ens sentim més orgullosos, perquè ja té, si són 6 o 7 anys, ja en marxa, i bueno, la veritat és que donem, enguany s'ha donat respir a unes 40 famílies en xiquets. I això és com tot. Quan te toca o quan estàs ahí, és quan veus la importància o la necessitat de tindre un lloc on aglutinar tots els 10 servicis. I no tindre que anar avui així, demà allà, després demà l'altre. O és dissabte les hores de respir. Els pares poden anar a fer-se una cervesa, a passejar per la plaça sense els seus xiquets, i a això, més, al Carrefour, al mercat, on vulguin, a soles.
Sí, sí, sí,
això
sí,
és molt important.
I els xiquets estan superben
encantats. Enguany, l'any passat vam començar en la dansa terapèutica. En fi, unes circumstàncies, una xiqueta que anava a ballar, li agradava, no s'acoplava, pues han muntat el curs de dansa terapèutica i estan encantats.
Claro, quan pensem que s'ha dedicat un 34% més, l'alegria que ens dona, perquè sabem que en aquest 34% més de diners tindran més activitats.
La nostra intenció és anar generant noves activitats, nous projectes, i per desgràcia o per sort tot requereix diners. De vegades n'hi ha poques coses. Quan més puguem nutrir a la nostra fundació, més activitats podrem traure al públic. Perquè, evidentment, no se cobrissin els gastos ni és l'objectiu.
No,
evidentment,
però,
que no.
Però si som, si diem la veritat, i això és el que vull que la gent entenga, és que tindre este servei, estem parlant d'unes criatures que necessiten tant i tant, a lo millor una família normal, si això tinguera que pagar realment el que val,
són molts diners. I després també tenim el servici del neuropsicòleg. Quan te diagnostiquen un problema d'aquest tipus, pues si no estàs acostumat, te tafones i no saps on anar, no saps què fer, en qui parle, què faig, per a on vaig. Bueno, pues, així te podem orientar, així tenim professionals jo no soc professional en aquest tema, evidentment, però n'hi ha professionals que sí que te poden ajudar i orientar. Tranquil, vespera sí, vespera allà, no te preocupes, assistem nosaltres. Això
pues
és molt important.
El ser socio. Generant valors.
Generant valors és un... Jo diria que és un reconeixement al teixit associatiu de Vila-real, perquè Vila-real hi ha moltes associacions i s'hi fan moltes coses. És una ciutat molt dinàmica. I vam cabilejar, vam pensar a veure com podríem fer un reconeixement a aquests projectes, a aquestes coses que s'hi fan. I vam crear el Premi Generant Valors. Què és el Premi Generant Valors? Pues aquelles entitats, associacions, que estiguin pensant fer un projecte pel 2025, un projecte que és xulo, innovador, mos el poden contar als membres del patronato, i si el membre del patronato li agrada, defensar-lo davant del patronato per ser el guanyador d'aquest Premi Generant Valors. Què els dona el Premi Generant Valors? Pues com tu ves a Susana, tots els anys fem un calendari que és solidari, un calendari solidari, fem una aportació, demanem 3 euros a la gent, i la recaptació d'aquest calendari solidari és el premi, el se destina al Premi Generant Valors a l'associació que hagi gaixit guanyadora i mereixedora d'aquest premi. Se fa un acte molt xulo, on se reconeix tot el teixit associatiu i s'anomena el guanyador del Premi Generant Valors d'aquest any. O d'enguany o de l'any passat.
I enguany s'ha col·laborat per primera volta en aquesta entrega dels Premis Extraordinaris del Rendiment Acadèmic, que també se té que posar en valor el que els nostres menuts s'esforcen.
I això és un tema que a mi particularment m'agrada molt. Per què? Perquè pareix que en aquest món t'ho regalen tot, tot és molt ràpid, tot és en seguida. Sí, però no. Tens que treballar, tens que guanyar-te-ho. I els xiquets o les xiquetes, els alumnes que s'han esforçat i han tret un bon rendiment acadèmic, me pareix extraordinari que es faci un reconeixement i la Generalitat Pública, aquí són els premiats, i nosaltres hem volgut estar ahí, lògicament. En guanyes hem donat un xeque de 100 euros a cada xiquet, que no te pots imaginar lo contents que estem quan dirien 100 euros per mi. Bueno, n'acaben estant els pares, no? Però sí, és un xeque, un detall de 100 euros a cada xiquet.
I una motivació molt gran, eh?
Sobretot això, que es motive a seguir treballant, la cultura de l'esforç, a que si no te regala ningú res, que tens que estar peleant tots els dies.
I que tindrà un benefici en futur. Per nosaltres supost. Te motivem, però tu saps que això te donarà un benefici. El piano de cola, en el seu 40 aniversari de l'adquisició, també s'ha restaurat enguany.
Fa 40 anys el Consell Rector va tindre la brillant idea de demanar-li al nostre fill predilecte, Rafael Beltrán: senyor Rafael, volem comprar un piano. I volem un bon piano. Pues bueno, a Mònia a comprar un piano. I si no me fallen els números, se'n van anar a comprar un piano i crec que es va costar en aquella època 6 milions de pessetes.
A jolín.
Que se diu molt pronte. Era el que valia un piso. O sea, que professionals que han passat per ací ens diuen que tenim un extraordinari piano de cua, de cola. Un extraordinari. Feia 40 anys que s'havia afinat, però una restauració com cal pues no s'havia portat a terme. Entre altres coses, perquè també val diners, com no. I enguany, en col·laboració també amb la Diputació, pues, hem pogut restaurar-lo per professionals i fer un concert de restauració, de reiniciació, no? Dice piano de cua.
I després està Efecte Vila-real, que és ese vivero d'empreses que al principi te costa molt arriscar-te.
L'emprendedor, la veritat és que hi hauria que fer un monument a tots els emprendedors.
Sobretot quan estàs molt insegura, quan no saps com arriesgues
tot el que tinc. Com me fique.
Un puesto on almenys, perquè clar, tu t'agarres un local, tens que tindre una persona que t'agafa el telèfon, internet, llum, i dius, allò me virindrà el que jo puga després posar aquesta planteta.
Correcte. De fet, actualment el tenim al 100% i el que més mos agrada és que n'hi hagi rotació.
Hombre.
Perquè això vol dir que t'ha anat bé i necessites més espai.
Sobretot
però la primera planteta l'has plantat en l'Efecte Vila-real.
És l'objectiu.
Això és el nostre objectiu. És un centre de negocis, tenen allí uns despatxets, tens servei de correu, tens servei de tot, d'internet, de neteja, d'aire condicionat, i per un mòdic preu tu t'establisses allí, i si la cosa te va bé, pues és encantatge extraordinari.
Jo, per mi és meravellós, perquè allò de que quan se monta un negoci i té que eixir, pues allí té una persona que li agarra recaos, que quan ve li els dona, és a dir, és el vivero.
Correcte, que és un vivero de, que també és la part de, econòmica i, de, i d'emprendedurisme de la gent.
Bueno, jo quan estava parlant en un economista este matí, em deia un pas ferm, no? Cada pas que peguen és molt ferm per a que la cosa... No... És un resultat que entra dins dels paràmetres de lo que m'acabes de dir. Jo consultava, no, la nota de premsa, per allò de preparar-me per a poder fer-li l'entrevista, i em deia, crec que estan com toca. Esperem continuar i donar bons resultats i sobretot incrementar aquesta part social tan precisa.
És el nostre objectiu. I, bueno, i la Fundació també té com a objectiu intentar buscar altres recursos pa poquet a poquet anar incrementant, perquè enguany, si no me falla la memòria, estarem quasi al voltant dels 800.000 euros de pressupost, que la major part o la part més important la porta la Caixa, però que la Fundació també se busca recursos pa poder obrir noves iniciatives, nous projectes i consolidar els que ja tenim.
Bueno, ir a l'assemblea de gom a gom.
Sí, l'assemblea, la veritat és que el saló d'actes, per almenys la part de baix, estava a tope, i bueno, se va desenvolupar correctament, els socis ens van continuar donant la seva confiança i aprovant els comptes, que és lo important.
I el director general, durant, clar, té que donar els comptes de forma anual. Durant l'any és allò de que tens ho té dins del cap els números que podries, home, no sabries el detall, però podries...
A veure, tu tens un pressupost, tens un objectiu al que arribar. Te poden vindre donades imprevistos que puguen fer variar una miqueta el rumbo, no, o el destí, però de normal sols afinar prou. La idea que portes en guany, pensem, els tipus poden baixar, tal i que qual, te fas els teus pressupostos i els teus números i més o menys, en fi, solem atinar, solem afinar.
Pues Manolo Cobertorer, director general de la Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a Susana i a tots els oients. Hey ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind whipped my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Estas que pasan en un parque, no serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento, no serás tú, no serás tú.
Miren, tinc a les mans el projecte singular d'enllumenat exterior municipal de l'Ajuntament de Villarreal i a ser al meu costat a la regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo. I ara hora, Maria?
Sí, i ara hora, la veritat, que es queden coses boniques també i que ens presentarem a concursos ambiciosos, de, com és en aquest cas, que és una subvenció que ens hem presentat a l'IDAE, que és del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i són unes ajudes per concurrència competitiva, és a dir, anem a competir amb la resta de municipis que s'hagin presentat per a poder obtindre la subvenció. Però nosaltres la veritat és que hem apostat molt fort perquè n'hi havia diversos punts o eixos que se miraven en lupa per a poder tindre més puntuació en el que és la baremació, que sabrem els resultats, res, el sabrem ja el proper mes de juny, ara li dic la data concreta, és el dia 21 de juny, és quan se donarà aquesta resolució i esperem estar entre els afortunats perquè ja li dic, hem fet una aposta ferma en quant a no només el càlcul, del que ens suposava el projecte, sinó també en allò que podem aconseguir. Villarreal és una ciutat que compta amb una ampla zona industrial, en aquest cas, perquè de les tres fases que havíem dividit la nostra ciutat, doncs hem apostat per optar per aquella que ens dona més rendibilitat i més eficiència a curt termini, és aquella. És a dir, aquella en la que podem estalviar més quantitat de diners en menys temps. I és aquesta fase primera, que és la de l'extraradi i les zones industrials. I al final Villarreal és una ciutat que compta amb una gran potencialitat en quant a la nostra indústria. I la nostra indústria fins i tot ha rebut premis precisament per apostar per qüestions que els ajuden a millorar la eficiència energètica, la eficiència hídrica, l'ús de les renovables, és a dir, que aposten clarament per els objectius de desenvolupament sostenible i se compliment d'estar a l'avantguarda en Europa en totes aquelles qüestions que fomenten la millora del medi ambient i la sostenibilitat. Aleshores, Villarreal, d'alguna manera l'Ajuntament no podia quedar-se arrere de les nostres empreses. No podem fer que les nostres empreses siguin pioneres en tantes qüestions com aquesta i nosaltres estar encara a la cua dels pobles i ciutats. Aleshores, hem presentat este projecte d'eficiència energètica, que el que ens ajudarà és a reduir el consum d'energia que fem per part del nostre poble, a reduir aquesta contaminació lumínica, a automatitzar les xarxes d'enllumenat i millorar la qualitat lumínica de l'entorn. Que això què significa? Doncs que al apostar per aquesta tecnologia, que és allò que se coneix també com les Smart City, que ho hem, s'ha comentat en alguna ocasió, o tenim exemples de pobles veïns, ens permet d'alguna manera adaptar la il·luminació que percep el veí o la veïna en tant en quant a la situació climatològica, a les estacions de l'any, perquè no és el mateix hivern que estiu, no és el mateix que faig un dia assolellat com el que tenim avui que un dia nuvolat, i aquest tipus de qüestions que al final... clar, tampoc és el mateix les 5 del matí, el pas de vianants que puc tindre una avinguda a les 5 del matí, que el que pot tindre a les 5 de la vesprada. Aleshores, que puguem adaptar aquesta il·luminació a si n'hi ha o no n'hi ha pas de veïnat, la veritat és que és, crec que pot funcionar molt bé i que ens dona un distintiu de qualitat en quant a eficiència que pot resultar molt beneficiós.
Jo estic llegint el projecte, és un projecte molt complet, en quant a lo, molt ambiciós en quant a el que volem aconseguir, perquè anem a pegar un salt si tot això se fa realitat, perquè si tot això se fa realitat, que ho sabrem el dia 21, no?
Sí, en juny sabrem en la resolució si ens han, concedit els diners per part del Ministeri, si tenim els diners per a poder-ho portar endavant.
I si nosaltres som els afortunats, estem parlant d'un projecte de quants diners?
El cost total del projecte és 1.638.905 en 25 més l'IVA. Val? Això és el projecte, el cost que té aquesta implementació d'aquesta primera fase, és el que és la quantitat que tenim subvencionable, perquè és una subvenció al 100% en el que el Ministeri el que fa és fer-nos un préstec en el que tenim un any de carència i després anem tornant-ho poc a poc sense cap tipus d'interès, perquè al final és del Ministeri, són diners de l'Estat que repercuteixen directament en la nostra localitat. I després, per a Vila-real, només en un any de la seva implementació ja notem la factura de la llum, és a dir, l'estalvi energètic que se produeix ja és de 431.515,46 anual. És a dir, en 3 anys ja està amortitzat.
Clar.
I a més, com podem tornar-lo a poc a poc, la fórmula per a tornar-lo està dissenyada per a que aquest estalvi que nosaltres fem com a ciutat siga els diners que anem tornant al Ministeri per la subvenció que ens ha donat, per la qual cosa la veritat és que és una subvenció que esperem que ens donen, perquè li hem posat molt de treball, molta empenta, ho hem analitzat tot, ho hem estudiat, hem optat per aquesta fase justament perquè era la que majors beneficis a curt termini ens aportava.
La inversió l'abordarem quan tinguem ja la quantitat de diners o s'haurà d'avançar per mig de l'Ajuntament?
No, no. La subvenció, si el 21 de juny ens confirmem que són beneficiaris, automàticament aquests diners se'ns concedeixen, és a dir, se'ns donen. L'Ajuntament no té que avançar cap tipus de diners.
Però jo, després de veure aquest projecte i de veure la ciutat que puc tindre, si no ho obtinguérem, regidora, perquè... Clar, no, ara ja, si fora televisió, veurien la cara de...
No. Si no ho tinguem,
però, clar,
sabria molt mal.
Si reduïm en energia, reduïm en contaminació lumínica, automatitzem les xarxes d'enllumenat exterior, millorem la qualitat lumínica de l'entorn urbà, ojo, per al vianant, per al tràfic... És que jo crec que és com t'haurien d'estar les ciutats.
Efectivament. A més, una de les qüestions que han sorgit avui quan estàvem presentant el projecte, i ara m'emociona que torni a sortir així, és això precisament. Com n'hi ha una agenda 2030 que s'ha de complir atenent a la legislació europea de la comunitat a la que formem part, vull dir que Vila-real no és una illa, hem de formar part de la Unió Europea. Clar, com... fent això, estem a lo millor a l'avantguarda respecte als pobles veïns d'una qüestió que tal vegada d'ací uns anys siga obligatòria per a tots i totes.
Però a més és que jo llis coses com, per exemple, el radar de trànsit per a vianants i vehicles. Quan el trànsit per a vianants o viari estiga en un nivell lluminós reduït i detecta la presència d'un vianant o un vehicle, augmentarà el nivell lluminós perquè tingui una bona visibilitat i seguretat. És a dir, passem gran part de la nit, moltes hores, en què ja no passa ningú. Entonces se reduís. És allò de tenir una societat de benestar. ¿Val?
Clar, i que qui tinga un, no sé, jo recorde queixes d'una plaça concretament d'este poble, dels veïns, que es queixaven de com el focus estava il·luminant-los el menjador durant tota la nit.
Clar.
I que ells es veien obligats a baixar les persianes totalment del menjador per a que no els entrara cap llum artificial de, provinent d'un focus de la via pública, i com a d'ells me dien, és que a mi m'agrada despertar-me quan es fa de dia perquè note com es fa de dia, però com ara tinc les persianes baixes perquè no m'entra la llum artificial, i clar, dius, és que igual aquesta llum està massa alta perquè estiga tota la nit aixina quan no són festes, per exemple, o quan no n'hi ha tràfic viari pel carrer.
Perquè si la ciutat de Vila-real en aquest moment tinguera unes arques sanejades, se plantejarien abordar este tema?
Sí, i a més, estos projectes, el tema és que tenen uns costos molt elevats que, evidentment, són totalment rendibles, i ahí està l'estudi, perquè en 2-3 anys ho tens amortitzat, però, clar, Vila-real no té diners de sobra com per a fer coses que no lluïsen, que és el que parlem sempre, perquè això és avançar cap a l'eficiència energètica. Crec que tots viuríem millor, però realment això és una cosa que tot el poble puga notar-ho immediatament, el que està millorant la seva qualitat de vida, si això s'aplica. No, és una qüestió que es veu més a llarg termini. Aleshores, és una aposta
de manteniment.
Efectivament, perquè no és el mateix mantindre una farola que funciona de manera intel·ligent i que a tu cada vegada que se fundix una bombilla, doncs pots detectar-ho a través d'una aplicació mòbil i detectar de seguida l'averia, que si ara el que ens toca fer és fer l'avís, que vagi a un funcionari públic, que comprove d'on ve l'averia, que hagi de canviar cables, que en el nostre cas, en l'Ajuntament de Vila-real, tenim faroles que tenen més de 40 anys i que costa. És complicat de vegades trobar el subministrament de faroles que estan totalment obsoletes, que és el problema que tenim ara mateix, que el sistema que tenim de luminària de Vila-real pràcticament en la seva totalitat està obsolet, són molt antics i ara cada vegada costa més poder reparar.
En 10 anys ens estalviarem 4 milions i pico d'euros.
Correcte.
Perquè el que diuen és que si fem la inversió, evidentment, no seran 4 milions, seran menys el millor 600.000, però són 431.000 el que s'estalvien tots els anys. L'Ajuntament de Vila-real ha fixat un termini d'un mes per a posar en marxa el pla que permetrà recuperar la disponibilitat de columbaris al cementeri municipal. 150 nítxols que s'habilitaran, 50 columbaris nous.
Correcte. Són dos coses...
Ufa, això de posar plaços, regidora.
No, però estem 100% segurs, sí. Esta vegada, per això ho hem dit. Estem 100% segurs, per què? Perquè pel que fa als nínxols, que vostè acaba de mencionar, l'obra ja ha començat. És a dir, ara qui s'acosta al cementeri ja pot veure com l'obra ja ha començat, i el que estan fent és reparar i adesentar una zona del cementeri molt concreta que estava deteriorada, i el que s'està fent és tractar de millorar-la i de que la gent que estiga soterrada allí, o la gent que puga soterrar-se allí en un futur, doncs tinga un espai digne per a poder estar.
És una part zona recuperada antic que s'ha recuperat.
Correcte.
Bé, perquè no han renovat les famílies. Perquè és la part més antiga del cementeri.
Correcte.
En concret està... bueno, jo és que la veritat és que vaig molt, no?, al cementeri, jo soc una de les usuàries, i clar, el que fem és recuperar 150 nichos, que això vol dir que és una gran quantitat de zona, eh?
Sí, això és conforme entrem.
Entres a l'esquerra o a la dreta? A l'esquerra serà.
Conforme entres, a veure, entres del cementeri, a mà esquerra, a mà dreta, correcte, a mà dreta, però no els que estan immediatament de la zona de pàrvuls que se diu, sinó més al fons.
Val.
Val? I són, allí s'arreglen, no sé si són 20 columnes seguides, i després n'hi ha algunes que hem optat per anar reparant-les, perquè sí que són persones o famílies que els havia caducat el nínxol, han decidit renovar, i malauradament doncs han hagut de soterrar als seus familiars perquè, pues, mira, per situacions sobrevingudes, doncs ese nínxol que havien renovat, que era del seu revés-abuelo, doncs malauradament ara l'han hagut d'utilitzar per a algú més jove. Aleshores s'ha decidit també reparar algunes zones saltejades per donar qualitat a la gent que ha optat per soterrar-se en aquestes zones.
Se suposa que després de l'estiu s'abordarà este plan més ambiciós, o almenys, si no diem ambiciós, el que se necessita, seran vora 550.000 euros?
Correcte. Després, això el que hem fet ara ha sigut una qüestió, per dir-ho d'alguna manera, més d'urgència, s'ha hagut d'abordar perquè, degut a les situacions climatològiques que hem viscut aquesta tardor, doncs van hi haure una zona especialment que se va veure greument perjudicada. Aleshores, nosaltres, a través de la justificació de l'urgència, de la necessitat, doncs hem pogut fer este contracte pont, per dir-ho d'alguna manera, per a poder reparar estos nínxols que s'havien vist més deteriorats, i com que hem anat, com si diguem, fins allà ens permetien els diners d'aquest contracte que ens han permès fer per la situació climatològica. I després, la resta, és a dir, aquest projecte ambiciós de vora mig milió d'euros, sí que es traurà, evidentment, a una licitació pública, es penjarà al portal de contractació, i molt contentes perquè ja veiem que és una realitat, perquè el pressupost, el ple extraordinari per a aprovar-lo, el tindrem el dimarts a migdia.
O sigui que el ple de ja ve la setmana que ve?
Sí, el ple de pressupostos el tenim dimarts
a migdia. Acaba de dir-me quan és el ple de pressupostos.
Ho sabia, pensava que ho sabien. Bueno, pues ja ho sap tot el poble.
El dimarts a migdia.
Dimarts a migdia, sí.
Sobre quina hora serà, regidora?
És a la 1:30. Dimarts a la 1:30.
Bé, uix, ja. No podré fer-ho en directe, és igual.
Apuraet.
És igual, a 1:30 connectarem. Se farà l'ampliació... que ja entrarà, se darà la licitació.
Això, al entrar ja, correcte, al estar aprovat el pressupost des de dimarts i entrarà en vigor als 15 dies, clar, i aquests diners, que ho vam comentar ja en el seu moment, i aquests diners del cementeri, precisament, estaven garantits, perquè ja eren fons compromesos que estaven arrossegant-se des de feia anys, pressupost rere pressupost, però el que no passava, el que no se produïa, i que nosaltres estem contentes de que per fi es puga produir, és el llançar i sa licitació pública i que se comencen les obres.
Em rectifica, però el pla incluirà la rehabilitació estructural de diverses zones del cementeri, sinó com l'ampliació de 3 pomes de nínxols.
Correcte.
La construcció de 4 sobrecobertes.
Uh-huh.
La creació de nous columbaris.
Correcte.
Saben quants?
El total del gran projecte no el sé. El que
dels
sí que
nous columbaris.
Els nous columbaris, que sí que van a ficar-se a fer les obres en 15-20 dies se m'emprenen, i això sí que li puc dir que són un total de 50 i que són en un lloc que no afecta al gran projecte. Però és gran... a dir, que seran a més d'aquest gran projecte.
Sí, però i si els tenia controlats? Els nous columbaris, no sabem la quantitat, no? De la creació dels columbaris.
Puc vindre un dia expressament a explicar-li el projecte detalladament.
Quan
perquè,
el tinguem,
perquè,
no?
Perquè el projecte el tinc.
Ah, vull sí?
dir, això puc vindre a presentar-li un altre dia, però no el tinc quasi damunt, per dir-li les xifres.
I ja també, o almenys així n'havia vist, la creació també de...
panteons verticals.
Panteons verticals. Mm-hmm. I d'ossaris.
Sí.
Quan parlem d'ossaris, estem parlant de què, regidora?
Els ossaris són uns espais del cementeri que al final, quan una persona doncs, no té família o no té... bueno, moltes vegades també tenim situacions complicades en les que n'hi ha persones que ja no és que no tinguin família, sinó que no tenen recursos, però han de tindre en un lloc d'alguna manera de reparació per a poder posar als seus familiars, i això són el que es coneix com a ossaris. Igual que quan una persona doncs, no troba família viva i porta més de 100 anys en el seu nínxol, ara són 75, però fins ara fa poc eren 100 anys, doncs quan han passat 75 anys des de que se li va soterrar, no se troba família, no n'hi ha ningú que renove ese nínxol, doncs aquestes restes humanes evidentment no se tiren al fem, se'ls té un respecte com pense que com s'ha de fer. Aleshores, el que fan els nostres operaris municipals, que són meravellosos, la veritat que la gent que treballa en el cementeri té una sensibilitat que crec que és impagable, doncs el que fan és recollir-los i posar-los en un ossari.
És perquè a voltes la gent no sap ben bé què vol dir ossari, i jo també pense que l'ossari és tindre un respecte a la memòria històrica. Desgraciadament,
correcte, nosaltres si haguem tingut en eixa fossa comuna, i sí que és fossa comuna, no és ossari, que teníem al cementeri, doncs haguérem tingut la delicadesa que esté avui en dia de ficar cada persona en el seu osari i després dipositar-la a aquest osari compartit, ara sabríem de qui són les restes que van tirar com si foren, no sé, perquè no m'agrada dir ni com si foren animals, perquè els animals també se mereixen un respecte. Com si foren trastos allí tirats.
Sí, consiguere.
A les inclemències del temps i si plou, se banyen, si neva també, en fi, un desastre.
Entonces, regidora, ja hem dit que n'hi ha llista gent que té que anar apuntant-se, com té que anar fent aquestes coses per a portar les cendres, per a poder optar a la compra de nichos nous. És la mateixa dinàmica?
Sí, la mateixa dinàmica de tots els anys, és anar allí al propi cementeri o si no, ficar-se una instància general i els nostres funcionaris els atendran i els donen tota la paperassa que han d'emplenar, però és lo de sempre, això no ha canviat gens.
És un pla de dignificació?
Sí, jo crec que sí. Perquè el cementeri moltes vegades, com és un lloc al que hi ha moltíssima gent que evidentment li agrada anar perquè li dona eixa pau i eixa moment de tranquil·litat i de retrobar-se amb aquells que ens han deixat i que moltes vegades els que ens quedem així al final som el seu llegat, no? I ens ajuda a trobar-nos a nosaltres mateixa i a sentir que encara que se n'hagin anat de les nostres vides, com que nosaltres sabem que estan presents igual, d'alguna manera estem en pau. Crec que és un espai de pau meravellós i a mi, jo sóc una persona molt assídua també a aquests llocs, però també hi ha gent que fins a que no se li produeix una qüestió de que falte algú de la seva família proper, doncs no va al cementeri o no ha tingut mai l'oportunitat d'anar al cementeri. I crec que el cementeri de Vila-real, que és un espai molt bonic, perquè la veritat és que tenim un cementeri preciós, doncs mereixia o mereix que se li doni una dignificació i que se posi en valor el que allí tenim, perquè el que allí tenim no és ni més ni menys que la nostra història. La nostra història no com a vilarealencs, sinó com a persones, perquè allí estan els nostres avantpassats.
Bé, i perquè mos concedisquen el projecte singular d'enlluminat exterior municipal, Siri a Sant Pasqual.
Bueno, a Sant Pasqual ja qui fa falta, sí, sí.
Home, és que jo ara que l'he vist del projecte ja no sé, això hem de resar tot i fer força cada un les creences que tinga per a poder tindre este projecte d'enllumenat exterior municipal que tanta falta mos fa. Regidora, gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Mañana ni me acordaré. Bé, doncs acabem el programa, ens acomiadem fins dilluns, perquè avui és divendres. Que passen un molt bon cap de setmana.